Esteu en la sintonia d'Ona Codinenca en el programa de la bona música, Vivències Musicals. Sigueu de nou molt benvinguts. Programa escrit i dirigit per Lluís Capdevila, amb l'assessorament musical de Josep Maria Joneda i presentat pel que us parla Rosita Figueres i el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Ja som a Carnaval. Pels pobles de les rodalies del Vallès és temps de ball de gitanes. A l'Ametlla, a Lliçà, a la Garriga, a Sabadell, a Parets, a Sant Cugat, a Rubí i un llarg etcètera, etcètera. Es fa festa grossa ballant les gitanes.
Tot i que l'origen del ball de gitanes no està clar, sembla que sempre ha estat relacionat amb el Carnestoltes, una festa durant la qual la gent podia gaudir de moments de tolerància, fer xerinola i ballar com gitanes.
Bé, els nostres oients del programa Vivències dels Divendres, que va ser, al final, tot va ser interessant, però al final em sembla ser que en va ser molt més, almenys els que estan aquí a l'estudi els va agradar molt. L'amic, el nostre historiador de capçalera, va fer una explicació dels orígens dels carnavals, però clar, pels que no ens van escoltar, i vam dir que continuarem avui el diumenge, o sigui, avui és la segona part. Ara el Pere, perquè no ens van escoltar, doncs farà un resum del que va explicar el divendres passat l'amic Marià Hispano.
Quasi bé ja l'has fet tu el resum, eh?
No.
Bueno, jo només volia dir que en el programa Vivències d'avui mateix l'amic i historiador Marià Hispano ha parlat dels orígens i la història del carnaval fins a Venècia. I a Vivències Musicals d'avui continuarem que perquè ens parli del carnaval a l'època contemporània.
Bé, tornaré a anar una mica enrere per tornar a encaixar una mica la història, perquè és el que dic, som un fil del primer home i primera dona fins a l'actualitat. Crec que hem d'anar cosint per entendre'ns i en tot cas intentar millorar la nostra societat, eh? Per tant, torno una mica a l'època medieval, l'època aquesta en la qual una mica el carnaval com a festa encara molt lligada al cicle de l'agricultura i de la subsistència, diguem-ne que agafa el seu ritme més fort, però es violenta, com vaig dir l'altre dia, perquè va estar sotmès dins del nou calendari catòlic a la quaresma que venia després. És a dir, a 40 dies de, diguem-ne, de no menjar carn, de doncs, privar-se de festes, privar-se de relacions íntimes, etcètera, etcètera. Però va haver-hi un moment a l'època medieval que tot es va capgirar una mica, que va ser la pesta que va haver-hi a 1347. És a dir, de cop Europa es va quedar amb la meitat de la població, és a dir, el 50% de la gent va morir. Per tant, això va posar en dubte, o en crisi, no en dubte, en crisi, el que era un sistema de valors basat en una confiança, amb un cert diví, diguem-ne, amb Déu, perquè d'alguna manera tothom havia perdut parents, tothom havia... I, per tant, també hi havia hagut un nou repartiment d'herències, de riqueses, etc etc, però va haver-hi una relaxació en quant a costums. És a dir, la gent no sabia si anava a morir l'endemà, si anava... I, per tant, d'alguna manera, una església o un, com a institució que ja era criticada perquè no sempre era capaç de complir les seves pròpies normes perquè eren molt dures, de cop encara es va trobar en una societat europea on es va relaxar molt el tema social. I per tant, d'aquí, això està molt lligat, ja veureu, a la reforma luterana, en el sentit de dir, escolta, l'Església Catòlica aquí fa el que vol, vull dir, s'ha relaxat massa, i a una contrarreforma que diu, tornarem a posar les coses al seu lloc. El que passa que aquest tornar a posar les coses al seu lloc amb certa violència política i física topa molt amb el carnaval, clar, perquè de cop el carnaval s'havia tornat a desmadrar moltíssim i de cop, penso que és el punt important per entendre l'inici del nostre carnaval contemporani, és aquesta contrarreforma que talla, diguem-ne, tot el que és cultura de transgressió, cultura de tom de truita, cultura de bullanga, perquè, diguem-ne, que comença a formar-se Europa, aquesta Europa dels estats, més, diguem-ne, de l'antic règim més absoluta, i, per tant, en aquest control social entra que les festes han d'estar controlades, també. I per tant, si us fixeu també amb la música, també hi haurà un control del que és la cultura musical, no? És a dir, es podrà cantar o fer música primer a qui va dirigida, sobretot a Déu, però després a quins espais es podrà tocar la música, de cop el que són cultures de base popular musicals, diguem-ne, que passen pels sedars de l'alta cultura, i trobarem que aquells teatres on la gent, quan feien òperes bufes, llançava doncs pastanagues o participava cantant de les cançons, com es comença a estratificar a diferents preus, a diferents segons el pis, qui podia entrar, qui no podia entrar. Tot aquest control és el que va, el que jo deia, que anava ofegant el sentit primer del carnaval, que era un sentit, doncs, diguem-ne, de... Bueno, de que durant uns dies donàvem la volta al món, i això ens ajudava a suportar el 90% de la gent, que era gent molt senzilla i que havia de treballar moltíssim per tirar endavant, doncs aquestes espurnes t'ajudaven a tirar endavant. És veritat que, com vaig dir l'altre dia, sempre una societat necessita sortides com l'olla a pressió, no? Allà per al vapor ha de sortir per algun lloc. Anem generant de noves. Jo crec que el Carnestoltes avui dia ja no és una expressió com era abans, realment, per desfogar-te. Jo crec que això està més, avui en dia, amb expressions com el futbol, com aquest, doncs, l'home i la dona superego, que es viu ara, no?, com un, diguem-ne, una manera de controlar la violència, no?, doncs posant-te un mirall immens davant teu, i, per tant, les coses han canviat. El que passa que jo crec que continua a ser una festa divertida, un punt transgressora, però penso que hi passa molt en la història, no ho dic en sentit negatiu, les coses canvien, els sentits canvien, el control, és possible que d'aquí 100 anys el carnaval tingui un paper diferent i el futbol un altre, però realment el que era el sentit del carnaval, que per mi és fascinant com a historiador, perquè realment era, bueno, uns dies realment que es vivien d'una manera, amb un cosmos suplantat. I això em sembla a mi molt interessant, i que avui en dia estem molt controlats, vull dir, pel bé i per dolent. Jo crec que també vivim avui en dia 90 anys, abans es vivien 30, vull dir que no, en aquest sentit jo sóc molt progressiu com a historiador, no tinc nostàlgies, però que és veritat que hem d'evidenciar que el carnaval doncs no té el mateix paper, i la música, que avui en parlareu.
Sí, d'aquí un moment...
Vull dir, quanta programa, música clàssica ha sortit de polques populars,
perdó,
no?
Aquest programa és de música, però avui fem una excepció perquè ens agrada a tots molt escoltar-te, i suposo que els nostres oients també, que pensaven escoltar música, ja la sentireu una mica, però és molt interessant...
No, però jo vull lligar-ho amb la música, i amb això tanco... Jo vull lligar-ho amb la música en el sentit que es pot entendre perfectament que avui en dia ja s'ha tornat a democratitzar la música, però durant un període de fi d'antic règim, diguem-ne que la música, sobretot la clàssica, el sentit de música, diguem-ne que va formar part d'una cultura d'uns pocs, quan en realitat la música neix, s'estableix i es difumina com una cultura popular. La gent cantant quan es tenia la roba, quan portava els nens a l'escola, per les festes religioses, i això arriba un moment en què, igual que passa amb la cultura que no es controlava com el carnaval, la cultura d'agrupacions musicals, vull dir, això també es deriva fins que al segle XX, diguem-ne, finals del XIX, gent com l'Ansel Clavel li torna a donar una categoria popular a la música i d'alliberament per la gent que ha de treballar 20 hores al dia, no? És en aquest sentit que en la història sempre hi juguen, diguem-ne, amb molts elements que per mi és molt interessant saber-los posar damunt la taula per veure lo rics que som entre tots en quant a maneres de fer, no?, i d'actuar.
Mm. Bé, Maria, pues, moltes gràcies de la teva col·laboració, i als nostres oients recordar-los que si el divendres no el van sentir el Marià, que va ser molt interessant, com el que ha explicat ara, però des dels principis del temps dels egipcis. Però no dic res més. Si no ho heu escoltat, voleu escoltar aquest diumenge a la tarda. Bé, ara continuem. Sí, el nostre assessor musical ja se'ns estava posant.
El programa el dedicarem a recordar la història del Ball de Gitanes de Sant Feliu i dels pobles veïns del Vallès, i us oferirem la música gravada en directe de diferents actuacions d'algunes de les agrupacions. I com que el Ball de Gitanes ancestralment es balla per el diumenge de Carnaval, us proposem que, per posar-nos en situació, tanquem els ulls i viatgem cap a Venècia per gaudir uns moments d'una música que ens farà somiar que estem lliscant suaument sobre una gòndola per als carnavals de Venècia.
El Ball de Gitanes és un ball típic de la comarca del Vallès, documentada ja al segle XVIII, que es manté viu i en constant evolució i que ha mantingut la continuïtat a les poblacions del Vallès. La colla del Ferro de Ball de Gitanes de Sant Celoni va rebre el reconeixement als seus 250 anys d'història en el marc dels actes de commemoració del Dia de l'Associacionisme Cultural, que es va dur a terme a la seu de l'Orfeó Martinenc de Barcelona l'1 de juny del 2017.
Als inicis només el ballaven les dones i els homes només les acompanyaven. A partir de la segona meitat del segle XIX els ballaven homes amb nens vestits de noia amb un barret de flors per dissimular el cabell curt. Més endavant, els homes hi anaven amb nenes petites. Se suposa que per la dificultat de trobar noies casadores, i d'aquesta manera evitaven compromisos i malícies. Actualment, els participants s'han diversificat molt i hi ha colles de petits, de joves, de solters, de casats amb nenes, de casades amb nens i de veterans.
Seguidament us proposem escoltar el so d'un d'aquests balls de la Colla del Ferro.
I per què se'n diu el ball de gitanes i no de gitanos? Doncs perquè, segons la memòria de la gent gran del Vallès, les dones eren més nombroses que els homes. Alguns historiadors diuen que fou introduït al Vallès per una tribu de gitanos nòmades que es guanyaven la vida adobant estris d'aram i alguns feien ballar un os o una mona tocant el pandero. Eren gent molt alegre que vestia amb colorins i molt aficionada a les ballaruques.
Tot i que la música actual no té res a veure a la primitiva que ballaven els gitanos, farem un record musical a la seva terra de procedència escoltant la dansa húngara número 6 de Brahms, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín. Thank you.
En el ball de gitanes, els vestits de les noies eren llargs, les sabates de taló blanques, i sovint un mantó de manila els hi cobria les espatlles. Portaven una corona o diadema feta de petites flors d'organdí, com les que portaven les núvies.
Aquesta diadema era obsequi del ballador a la seva parella. Ella l'obsequiava amb un mocador blanc per la butxaca de l'americana. A continuació, podrem escoltar el grup de gitanes de Martorelles en la seva actuació de l'any passat, ballant la contradansa, de la que en fan una particular interpretació. Anem a escoltar-la.
En el segle XIX, el ball de gitanes no era ben vist per tothom, en especial pel clero. Sant Antoni Maria Claret, en una carta espiritual a la seva germana, li deia: Els balls són obra del diable i l'origen de la condemna de les ànimes.
Una dita popular també em feia escarni. El ball de gitanes. Ai, noies, no hi aneu, que us llevaran les cues i us en penedireu. Any més tard va ser acceptada i ja la ballaven, com ja hem dit abans, parelles de casats, parelles de promesos i altres parelles, sense cap vincle sentimental.
Al llarg dels anys, a les primitives orquestracions del ball de gitanes s'hi ha anat afegint diferents tipus de música. A continuació, escoltarem una masurca ballada per la colla jove del poble veí de Santa Eulàlia de Ronçana.
La dansa del ball de gitanes la conformen diverses danses que es ballen l'una darrere l'altra i formen conjunts entre 20 i 30 minuts. Cadascuna té un nom: pavana, jota, passadoble, catxuta, xotis, etc. Una música i una coreografia pròpia i diferent.
Al llarg dels anys, a les primitives danses originàries de les tribus de gitanos s'hi han anat incorporant balls més o menys tradicionals de les nostres terres, com les jotes. Seguidament, us convidem a escoltar una d'aquestes jotes ballada per la colla de gitanes de Rubí.
Thank you.
El ball de gitanes acostuma a començar amb un pas doble o galop, però d'aquest galop ja en parlarem després d'escoltar el proper ball.
Quan el pas doble acaba, comencen els diversos balls, el xotis, la catxutxa, catxuta, ara, els tres seguits, després la jota o la masurca, tots caracteritzats per un moviment constant i els punts de dansa saltats.
Els balladors solen acompanyar la melodia amb un repic de castanyoles. Escoltem un d'aquests balls, el xotis ballat per les gitanes de Sant Cugat. El ball de gitanes acostuma a començar amb un pasodoble o un galop, que serveix per entrar a la plaça i presentar les parelles, amb el qual les parelles fan diferents evolucions. Passen de la filera de parelles a dividir-se en dues fileres, una d'homes i l'altra de dones, fileres de quatre, etc.
A continuació podrem escoltar un d'aquests galop, a càrrec de la colla del ball de gitanes de la Garriga. Escoltem-lo.
Ah, sí, eh?
Y la batida, y la planta.
antiga.
El nostre guionista aquí va quedar empantanegat preguntant-se qui va ser primer, l'ou o la gallina. Gràcies a l'assessorament del Litus, sembla ser que n'ha pogut treure l'entrellat.
Bé, aquest galop sona molt semblant en diferents balls dels pobles veïns. En Litus diu que la seva font és el ball de la Filada, ball tradicional de Sant Feliu, que segons la tradició es ballava coincidint amb la festa major del poble i que es va deixar de ballar l'any 1926. Des de l'any 2005 es celebra anualment per la festa major. Escoltem el ball de la Filada i el seu galop.
Després d'escoltar el ball de la Filada, tenim el Litus aquí al nostre estudi i li farem unes quantes preguntes, eh, Litus? Bueno, escoltem primer el ball de la Filada, eh?
Bona tarda, amics i amigues d'Ona Codinenca. Avui tenim amb nosaltres l'amic Carles Codina, primer cap de colla i ara president de l'Esbar Codinenc. Bona nit, Carles.
Hola, bona nit a tothom.
Tu te'n deus en recordar de moltes coses de l'Esbar.
Ostres, bastantes.
Perquè eres molt jovenet, com bon... jo se t'emportava a les trobades de Sant Feliu.
Sí, senyor, sí, senyor. Ara on parlàvem de... anàvem a ballar les valls de Gitanes i d'altres valls per Sant Feliu Ballarol, Sant Feliu de la Serra...
Tots els Sant Feliu.
Tots els Sant
Feliu. Que n'hi ha 8.
Sí, 7 o 8,
bueno,
sí, sí.
Doncs l'origen del Vall de la Filada, tu te'n deus en recordar, perquè aquí amb les fotografies ja es veu que el ballaves.
Sí, sí.
I te'n recordes, més o menys, de la data i tot això?
Ui, no, la veritat és que no, Sé que jo fa 20 o 25 anys que el ballo, però quan es va començar exactament, pues no ho sé.
Doncs, bueno, es va estrenar el 16 de setembre de 1990.
Pues mira.
Segons el llibret que tinc a la mà del centenari de la Poncella. I aquí diu els balladors que hi havien en aquella època, i aquí no sé si t'hi veig, tu.
Home, jo era molt petit aquí encara.
Sí,
aquí tenia, bueno, tenia 16 anys. Tenia 16 anys, Ja ballava amb l'esbar, però tenia 16 anys i...
Devia ser amb la colla juvenil, no amb el cos de dansa.
Amb el juvenil. Aquí podia veure ma germana. Ma germana té 4 anys més que jo, igual sí que la ballava ja.
Molt bé. Doncs quins records tens d'aquella època?
Pues molts records, perquè clar, ja vaig començar a ballar aquí amb l'esbar La Poncella, que ballàvem justament sobre la Poncella, el que era la Poncella sobre la Quintana.
Sí, perquè els orígens era l'esbar de la Poncella.
Sí, sí, es va començar com a esbar La Poncella.
Fins que us vau separar.
Fins que, si es va separar, aquí jo no hi era en aquell moment, vaig fer 6 anys de... Bueno, ja tenia els meus 18 o 20 anys i vaig fer una mica...
No, llavors ballava a la discoteca.
Sí, ara m'anava a la discoteca i sé que, no sé per quins problemes, es van separar i es va passar dia d'esbar Codinenc. I ara fa, bueno, l'any passat vam ser als 25 anys d'esbar Codinenc, però me'n recordo que jo amb 6 anys tenia i anava allà a ballar amb l'esbar La Poncella. I tinc bons records perquè amb la Regina i érem una pila, 40 balladors, era una passada.
I nenes que ballaven. Doncs.
Nenes molt maques, que venien allà a ballar. Home, per això hi anava jo a ballar, si no...
Sí?
Sí, perquè el futbol era molt dolent, doncs dic, vaig a ballar.
Molt bé.
L'esbar de Codinenc, balleu diverses coses, no? A part del Ball de la Filada, balleu Ball de Gitanes, balleu...
Sí, nosaltres tenim el Ball de Gitanes, el veiem cada 2 o 3 anys, el veiem, que eren els de Gitanes del Vallès, o sigui, aquesta música que hem estat escoltant, doncs l'hem ballat el Xotis i la Jota, l'hem ballat. I després fem la... Bueno, justament ara sortint d'aquí tinc ganes ja la Moixiganga, que la fem ara per Setmana Santa, i després cada any fem 3 o 4 actuacions per Sant Feliu.
La Moixiganga, que és d'origen de Sitges, no?
Fem 2 de Sitges i després una de Lleida. Cada any la canviem. Aquest any toca la de Sitges, que va ser la que la portem més anys ballant, però després hi va haver un director i ens va ensenyar la de Lleida, que és un pèl diferent, i després fem, doncs, anem alternant un any Lleida, un any Sitges, i així doncs, anem canviant una mica.
Molt bé. El Ball de Gitanes, tornem al Ball de Gitanes, es ballava també amb castanyoles a les mans.
Sí, sí, com has dit, amb castanyoles i amb...
I picarols als peus.
I picarols als peus.
O les cames.
Picarols vermells i blaus. Sí. Depèn de la... Com que ben que sé que hi havia 2 files, doncs una fila anava amb vermells i uns altres anava amb blaus.
Tu també l'havies ballat.
Sí, sí, jo l'he ballat,
El Litus ho ha ballat tot,
Bueno, tot no, però...
No, escolta, Litus, cada any per la Festa Major balleu el Ball de la Filada.
Sí.
I no us heu, i de tant en tant, algun any balleu les Gitanes. No us heu plantejat mai, el diumenge de Carnaval, tornar a ballar el Ball de Gitanes? Perquè a Vigues, a Riells, a Santa Eulàlia, a Parets, a la Garriga, tothom el balla, menys Sant Feliu.
Pues la veritat és que no ens ho hem plantejat mai. Ara, que ho dius, pot ser una bona proposta... Mira, avui tinc assaig, els puc però, bueno, perquè està inevitablement no, perquè és ja...
Escolta una cosa, amb tu, una pregunta indiscreta, que suposo que està al domini. Tu ets solter sense parella o tens parella?
No, solter sense compromís. Que...
Pues, indiscret, pues, això.
No.
Però, amb el ben plantat que és i el bon ballador que
és. I que duri.
No. Ell sap les seves coses. No, escolta'm, és que jo tinc un record dels meus pares, que ja anaven més o menys li picava el bivet a la meva mare i ho van arreglar-ho fent de parella Ball de Gitanes l'any 20 i pico.
No, segur que moltes parelles actuals
han sortit
de ballant esbars i gitanes.
A principi de Ball de Gitanes jo em sembla que es ballava una nena soltera amb un casat. Jo me'n recordo que la meva mare ho explicava. Va ballar Ball de Gitanes, que devia tenir 9 o 10 anys, amb un casat.
Amb
un de gran.
És pot ser.
Sí.
Jo també tinc entès que per la Filada, pues, això ens ho van explicar fa molts anys, pues, el noi que ballava la Filada amb la noia, Pues anava a casa de la noia i li portava una rosa, dues roses, i abans anava allà. O sigui, anava a casa a buscar-la, li portava unes roses i després se l'enduia per anar allà a la filada. I jo un cop ho vaig fer, vaig buscar la parella i li vaig portar unes roses.
No, això aquí ho hem trobat, que era costum aquí a Sant Feliu. O sigui, el diumenge de la festa major al ball, ball de la filada, el noi, el galant, doncs anava a buscar la noia que seva i la portava a l'ofici, i després de l'ofici es ballava a ball.
Sí, 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 el que passa és que ara no anem a l'ofici.
Que romàntic. Bueno,
no, perquè la veritat, amb tots els respectes, és com una mica tostona el diumenge de festa major, que jo tenia 16 anys, ostres, hem anat tot el dissabte a la festa i he batat a les 9 del matí per anar a les 11 de missa, i era bo. És que, clar, la veritat, els balladors ens adormíem.
Deixeu-me destacar una cosa del ball de gitanes. Hi ha, dintre del ball de gitanes, hi ha la dansa de la carxofa. L'has ballada, tu, la dansa?
Bé, jo he ballat la jota, no sé si han canviat el nom, la jota, el xotis, la contradansa i l'entrada i la sortida.
La carxofa es balla amb cintes, que actua a les festes de la Mare de Déu de la Salut del Gemassí, a València. Dic això perquè és patrimoni cultural immaterial de l'humanitat per la UNESCO des de l'any 2011. La carxofa.
Jo suposo, jo els he vist al ball de Sant Feliu ballar amb un ball de cintes.
Sí, un ball de cintes. Sí, un
ball de cintes.
Sí, ja l'he vist. Bé, doncs, com que aquest és un programa de música i doncs al començar ja l'amic Maria ens ha enrogat molt i nosaltres hem enrogat poquet, què et sembla si continuem fent un recorregut pel Vallès escoltant?
Oh, i tant.
Si no, ens vols explicar alguna cosa més? Els projectes que teniu, les bandes?
No, bueno, això que ara estem ensejant ja per la Moixiganga, que és, veiem d'aquí un mes i mig, el divendres de Setmana Santa a l'Església, i que és un ball una mica complicat, però que és molt xulo i molt...
Però clar, no el veieu el dematí.
No, el veiem després, abans de...
Després de la professó.
Per això podeu anar a la discoteca la nit abans i que abans...
No, ja no vaig a discoteca, ja t'he agradat.
Litus, com tothom et diu, no? Litus.
Sí, Litus.
Quan vau celebrar els 25 anys de l'Esbart, vau recuperar les gitanes, que vau agafar molta gent dels que havien ballat.
Sí.
Jo la vaig veure a la plaça, em va agradar molt.
Sí, perquè va ser el mes de juliol, si no vaig errat.
Sí, no sé per quan era, però sé que vau recuperar molta gent.
Sí, clar, perquè van dir un ball que puguin ballar aquests dansaires, el mateix ball, molta gent, doncs van dir les gitanes, perquè les gitanes doncs, no pots ballar com 8 parelles, com 16, com 32, com 4. I van venir, doncs, poder amb una quarantena de...
Bastants, n'eren bastants, que hi havia algú que bufava fort.
Sí, hi havia algú de gran que bufava fort.
Ja estava acostumat.
I com el Raon Alemany, que és un crac, vull dir, és un tio que sempre que li dèiem col·laboració d'ajuda. I, bueno, hi havia molta gent de Palau, dues noies de Palau van venir, i, bueno, i gent de Sant Feliu.
I amb la Moixiganga també està bé que s'hagi recuperat a l'Iglésia. Jo sóc dels que creu que s'ha de fer a l'Iglésia, la Moixiganga.
Jo també, però vam tenir uns, bueno, no sé si problemes. Durant molts anys es ballava a la plaça de la Sagrera perquè no ens deixaven ballar a l'Església. Va dir que estava prohibit ballar a l'Església i vam dir, clar, doncs ja anem ni amb el mossèn ni amb ningú. Però l'any passat
vam poder recuperar
i aquest any doncs, hi tornem, i el mossèn que hi ha ara, el Martí...
Jo sóc de les partidàries i ho vaig dir allà on t'ho havia de dir, perquè la Moixiganga es havia de fer a l'Església.
És molt millor i és molt maco. I pel ballador, perquè jo ho he ballat a l'Església i al carrer.
Imposa més.
Parla malament de collones més a l'Església, fa més respecte i és més, és molt més maco.
Més maco. Sí, l'he vist els dos puestos i...
Tothom ho deia.
És més respectuós.
Sí, clar, és que ja... Ballar fora, pues, al carrer, buis o no buis, és com ballar gitanes o ballar la filada. Canvia l'església, tot apagat, i se sent el ressò de la música.
Inclús entres més en els personatges de la Moixiganga.
És molt millor.
I
aquí sent que la ballo, pues, ja...
Ja vindrem a veure.
A quina hora, a quin dia i a quina hora...
Divendres, si no vaig errat, és 30 de març.
Divendres de Setmana Santa, després de la professó.
Després de la professó. Aproximadament ha de ser a les 9, 9 i mitja, crec.
La professó és a les 9.
Doncs mira, deu ser quarts de 10.
Doncs 2 de 10 o 3 quarts de 10.
3 quarts de 10, les 10.
Doncs quan s'acaba.
Que normalment si es feia a la plaça es feia després de la professó també. Que passa que quedava més fred, anaves a la professó, anaves de pressa a veure la Moixiganga. En canvi, acabes la professó i hi ha la Moixiganga dins de l'Iglésia.
És molt millor.
Bé, doncs deixem-ho aquí i continuem amb el de les gitanes, però ara em sembla, Rosita, un passem del guió després del Litus, no?
Sí, ara anem per la dansa de Sant Antoni. no?
Sí, perquè sembla, no ho he dit, no ho diu, però m'ho va dir el Ramon Alemany, que tots, el Pere que venia de Mollà en el programa anterior, però bueno, resulta que totes aquestes músiques de la Gitana, Sant Antoni, Dansa del Cid, Castellà Sol, totes beuen de la mateixa font.
Mira, des de l'any 1728 es balla la dansa de Sant Antoni a Sant Feliu. La música del galop, tal com sona avui en dia, es va poder recuperar de partitures guardades pel gremi de traginers i té una semblança amb el que dèiem el ball de gitanes. El podem escoltar?
Escoltem-lo.
Acabarem aquestes similituds musicals, primer amb uns fragments de la dansa de Castellterçol, interpretades per la Cobla Sant Jordi, i seguirem amb el ball de plaça de Caldes, de Montbui. Comencem per la de Castellterçol. Thank you.
Acabem aquest programa dedicat a diferents músiques de danses populars del Vallès amb el ball de la plaça de Can de Montbui, esperant que us hagi agradat.
No tenim temps, un altre dia.
Ah, tampoc? Bueno, doncs despedim-nos. Un altre dia ja la sentirem, no? La de dansa de Caldes de Montbui. Esperem que us hagi agradat.
I d'aquí 15 dies no comencem la dansa de Montbui, però amb l'Exir d'Amore, que el amic Joneda ens encantarà un tros. Ens ho va prometre una esportiva làgrima, ja ho esperem.
Potser sí.
Com ho diuen allò, bons i minyons, els prometessin els dons.
Molt bé, doncs fins la propera.
Va, fins la propera. Bona nit a tothom.
Bona nit, merci.